Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Tots i dos minuts del migdia, molt bon dia a tots i totes, 17 de febrer, així a 92.2 de la freqüència modulada, a Ràdio Vila-real, i sense cap mena de dubte, la notícia del dia és que l'Ajuntament de Vila-real demà mateixa remitirà a les gestories i als grups polítics un borrador de les bases que regularan la sol·licitud i tramitació de les ajudes, parèntesis del famós Plan Resisteix, a través de les quals el consistori injectarà 1.283.000 euros. L'aportació la fa la Generalitat Valenciana, la Diputació i el propi Ajuntament. I les ajudes aniran als autònoms, microempreses i microempreses dels sectors econòmics més afectats. I ara sí, comença els protagonistes. Molt bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
I també Víctor Manuel Poveda Rubio. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Comencem per les notícies d'esports. Víctor, quantes notícies esportes avui?
Tres notícies. Bueno, la Champions. Barça u PSG 4, crec que ja tot el món ho ha vist. En l'altre partit, Leipzig 0, Liverpool 2. Per avui, el Oporto contra el Juve a les 9 i també a les 9 el Sevilla contra el Dortmund. Esperem que el Sevilla doni un poquet de millor nivell.
Bueno, esperem donar molt bon nivell nosaltres, que som el Villarreal Club de Futbol, ¿vale? I després exigim.
També, però hi ha que pujar un poquet del nivell de la Lliga en les competicions europees.
Ah, pues.
En tenis, estem veient ara, està guanyant Nadal de moment 2-7-1, perquè el tercer set l'ha perdut. La semifinal la jugaria contra el russo Medvedev, que sí que ha guanyat 3-7-0. I en xiques, la semifinal, l'altra semifinal, una serà Serena contra Osaka, l'altra serà Muchova contra Brady. I en bàsquet, en la NBA, ir victòria dels Lakers, 112-104 a Minnesota, i Brooklyn, 128-124 a Phoenix.
O sea que content, no?
Sí, de moment. Esperem que Nadal acabi de rematar la faena.
Clar que la rematarà. Maria, passem a les notícies.
Sí, bé, ja sabem com es comencem sempre. S'han registrat 2.065 casos nous de coronavirus confirmats, 185 a la nostra província, així a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 2.134 persones ingressades, 238 a la província, amb 34 pacients a l'UCI. S'han registrat 92 defuncions a tota la comunitat valenciana en les últimes 24 hores. 9 serien de la nostra província de Castelló, i així que la xifra ja arriba als 704 persones que han faltat des de l'inici de la pandèmia. S'han registrat 61 nous brots des de l'última actualització i serien 42 a València, 16 a Alacant i 3 a Castelló. I passem ara, anem a la localitat veïna de la Vall d'Uxó, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un atracador de comerços que s'havia fet amb un botí d'uns 2.000 euros després de dur a terme amb èxit diversos assalts. La Guàrdia Civil va comprovar que els 5 robatoris tenien característiques similars. El presumpte atracador, valent-se de la caputxa de la seva jaqueta i una màscara per ocultar el seu rostre, accedia als comerços aprofitant l'hora pròxima al tancament, mentre el dependent o la dependenta estava sola, portant una navalla de gran grandària en 4 dels fets i una pistola en un altre. Intimidava les seues víctimes perquè els entregara els diners de la recaptació. Una vegada consumat el robatori, els treballadors havien de tancar-se en els magatzems o lavabos, aprofitant així aquest moment per abandonar el lloc i no poder observar exactament la direcció de la seva fugida, no? La Guàrdia Civil va aconseguir localitzar i detindre a un home de 52 anys d'edat com a presumpte autor d'aquest fet. El detingut mancava d'antecedents policials també a Espanya i també havia sigut detès a França per nombrosos delictes similars i era doncs, reclamat per aquests dos països, no? I amb dos manaments d'entrada a la presó, Susana.
O sigui, que el motus operandi d'aquí el caballero, si es pot dir així, era amedrantar a les persones i s'havia establit a la vall i des d'ahir havia muntat el seu xiringuito, no?
Diguem que sí.
Hasta que l'han assampat. O sigui que ara ja està a bon recaudo. Espere, a més, que després, en estos països, pague per el cafè també.
Sí, sí, per supost. Després, ja, si te pareix bé, venim a la nostra localitat, ací a Vila-real. Explicar als veïns que si han escoltat molt de soroll aquest matí ha sigut perquè a Siobi diguem que ha fet una manifestació monitoritzada, no? A canvi, diguem, les cacerolades per fer aquesta manifestació més visible. Hem pujat a les nostres xarxes socials un vídeo des del nostre balcó veient com els diferents vehicles passaven per ací per davant del consistori i la veritat és que han sigut molts els veïns que s'han apropat a veure aquesta caravana i a arropar, diguem, a tots els hostelers de la ciutat en aquests moments tan difícils, no? Hem escoltat fins i tot aplaudiments per part dels veïns que s'han apropat fins ací.
Bueno, com bé hem dit al començament del programa, ja a partir de demà es començarà ixa forma jurídica que li donen per a que puguen demanar aquestes ajudes que donen del pla Resisteix. Esperem que puguen resistir en aquest pla. Sabem que, i segons les declaracions que ha fet aquesta casa, és un pla un poc curt, però esperem a veure què és el que passa.
Després també hem rebut una nota de premsa de Compromís per Vila-real que se solidaritza amb Pablo Hasél i exigeix canvis legals per la llibertat d'expressió, no? I després, per últim, tenim també un comunicat de premsa del govern de l'Ajuntament amb el seu portaveu al capdavant, Javier Serralbo, que mostra la seva sorpresa per les crítiques de Compromís per Vila-real al Conformi Bancari per avançar les ajudes de Resistir, Susana.
Sí, si vols abordem primer lo de Pablo Hasél. Uh-huh. Tenim que recordar que una cosa és que se manifesten per a derrogar la llei Mordassa, és a dir, quan algú manifesta algo en este cas de forma artística en cançons, perquè és un rapero, lo que no hi ha a fer és incitar a l'odi, val? Perquè clar, ell està condemnat per delitos de enaltecimiento al terrorismo. És a dir, per això és per lo que s'ha condenat, perquè clar que això diuen, això va passar en el 2014, si a mi em revisaran els tuits del 2014, bueno, pues si me revisaran a mi, jo en el 2014 no deia, jo deia exactament lo mateix que ara, i des de luego este home en concret, no parle de derogar la llei Mordaza. Día cosas como merece que explote el coche de Pachi López, es un error no escuchar lo que canto, como Terra Libre dejando vivo a los santos. Y a mí em pareix que demanar que mate a un periodista no está bé. Y una mena de cosas también, pienso en balas que nuques de jueces nazis alcancen. És a dir, i claro, no deixem d'oblidar que este home tenia 54.000 seguidors, val? I una persona, quan té un micròfon davant, o quan té seguidors o quan té un foro, se té que pensar molt bé què li és de la seva boqueta. Perquè això en una rebut, en una personeta que encara no té massa idees formades, pot arribar a fer algo que després de ben segur se va arrepentir-se. Per lo tant, si em pareix bé que se derogui la llei Mordassa, em pareix bé, però també em pareix molt bé que se castigui la incitació a l'odi. Per tant, no sé jo vosaltres com veieu aquesta situació.
Ho veig un poquet difícil, no? També és veritat que hem vist com en els últims anys ací a Espanya això del tema de la llibertat d'expressió és un debat molt fort que jo penso que es tindrien ja que sentar damunt de la taula, no? I anar cap a un lloc més lliberal per, i tenir molta llibertat, eh? Però sí que és veritat que a lo millor l'imatge que hem donat amb Pablo Hasél no ha sigut a lo millor la millor, però sí que és veritat que les cançons no deixen de ser desafortunades aquestes mencions, no? Però com tu bé has dit, no és el mateix el que jo puga pensar quan escolto esta canció, que no li dona importància, que unes altres persones. Diguem que és un debat ètic molt complex i no... O sigui, hi ha que visualitzar totes les parts.
És cert que una persona quan diu algo en un altaveu públic té una responsabilitat per la que té que fer-se i que després, bueno, en definitiva, tu corres el perill de que de tindre alguna demanda per el que dius. Per lo tant, si a mi també, si a mi em passara, jo tindria que atendre a lo que jo he dit i defensar-ho. Per lo tant, a voltes, perdó, se sumen a manifestacions o a concentracions sense saber ben bé o sense llegir ben bé el currículum del per què de la persona per la que s'hi manifesten. Per lo tant, el que hem de veure és per quines raons i quins delits té Pablo Hasél que entra ara a presó. És a dir, és que en té varios i se li han perdonat varios.
Entre ells, per exemple, agredir
a un periodista de
TV3.
Uh-huh. I clar, si ell és lliure de dir el que vol dir, també ha de ser permetir que els demés siguin lliures a l'hora de gravar i emitir el que estan veient, perquè a més li va tirar un producte damunt i el va agredir també. És dir, siguem coherents també a l'hora d'alçar el crit a favor o en contra d'algú, hem de ser un poc equilibrats. Això per una part. I per l'altra, el que parlàvem de Javier Serralbo, ell és el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, el que manifestava és que se sorprenia, no, Maria?
Exacte, sorprenia. Ja saben vostès que ahir vam xerrar de que Compromís per Vila-real deia que el conformi bancari per avançar les ajudes de resistir era un tema de responsabilitat, no, de la tresoreria de Generalitat i se préstam, no, o eix avanç del Banc Santander que donaria a la ciutat de Vila-real per donar i garantir les ajudes als serveis de la restauració amb més rapidesa que en altres llocs, no?
En este cas, el que jo he parlat este matí en Javier Serralbo i ell lo que me dia és que ni moltíssim menys, a més, ell volia dir que havia sigut l'alcalde de Vila-real que havia negociat això a cost zero, sinó que com l'Ajuntament de Vila-real té un deute de 500 euros per habitant, sí que ha d'anar a fer ús d'ell se confirmin antes que a lo millor un ajuntament que no té deutes i per lo tant sí que farà ús d'aixòs diners quan li toque. En el cas de Vila-real té que fer ús ja perquè vol que arribem ben pronte a la butxaca dels seus habitants, no? Dels seus ciutadans. Per lo tant se sorprenia perquè Compromís no li pareixia això massa bé, però és cert que si no signa l'alcalde, si l'alcalde de la ciutat no signa que vol fer-se càrrec, no pot, o sigui, no pot, i si confirmin no és vàlid. Per tant, sí que ha sigut en este cas l'alcalde José Benlloc el que ha tingut que donar-ho, fer-se avant per anar a fer efectiu i si confirmin.
I fins així...
Cas aclarit?
Sí, sí.
Caso aclarado. Maria, avui tindrem a Socas, perquè s'ha deu caire a les 6 de l'esprada, van tindre una reunió.
Correcte.
I a més, el Tribunal del Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha acordat reconduir el procediment per el causet de les mesures cautelars i no cautelaríssimes. És dir, les mesures cautelaríssimes és prendre una decisió sense escoltar a la part contrària. Mm. En este cas, com és mesura el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, diu no, anem a mesures cautelars perquè vull sentir a l'altra part. I qui és l'altra part? L'altra part és la conselleria. És dir, per què conselleria decidís prendre aquestes mesures i tancar els restaurants,
bars i cafeteries?
Vol sentir aquesta altra part. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana vol sentir també a la part del, no només al demandante, sinó a la demandada. I una vegada recibisca les al·legacions de la Generalitat, el Tribunal dictarà el corresponent auto sobre les mesures cautelars.
Sí, estem veient, diguem, que la resta d'Espanya també està succeint. El cas d'ahir, per exemple, que un xutxe també va tirar enrere aquest toc de queda de les 8 de la vesprada a Extremadura.
Sí, es donen un plaç de 2 dies per a presentar el recurs, però nosaltres parlarem amb Juan Carlos, ell és el representant de comunicació d'ASOCAS, i li preguntarem com va anar la reunió i si pensen, que sí que suposo que s'hi pensaran, recurrir el que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictaminat. Dit això, una pauseta de publicitat i anem a veure... Maria, el pròxim convidat, que vols que entre? Clar, en tenim dos, que estan ahí,
en una pugna. Encara no sé qui va passar dels dos. No ho sé.
Dona't
no
compte, si nosaltres poguérem donar elegir entre parlar de que ens parle Pilar Alexandre o que es parle Quique Castelló de lo que va passar ahir en la ciutat de València. Perquè saps que en la ciutat de València també se van manifestar.
Sí.
Però és que en la ciutat de Vila-real també se van manifestar.
En la imatge de ese apresonament, no?, de Pablo Hasél va deixar, la veritat, que diferents imatges de disturbis, no?, a diferents ciutats de tota Espanya.
Dona't compte que així Casal Popular de Vila-real traia un tí d'un dia les rebels, les insumises, les solidàries, les que ens hem reunit a la plaça Major de Vila-real per reclamar la llibertat de Pablo Hasél. També se van manifestar i van ser tot el que elles diuen que són, ho han manifestat en este tuit. Per tant, o escoltem aquí que Castelló que ens diu què va passar a ir a València, o a Pilar Alexandre que ens parla de res.
De la ment en blanc, de com deixar la ment en blanc. És això possible?
Bueno, pues quedens, quedeu-vos ahí per escoltar a veure què és el pròxim que és així en la 92.2 de la freqüència modulada.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Descubre el nuevo Hyundai i20 con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo,
3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Bé, dimecres passat vam xerrar amb la nostra companya Pilar Aleixandre sobre el silenci, no? Que ja sabem vostès que el silenci no és molt habitual a la ràdio, però vam tractar de que, bé, a voltes, quan tenim a lo millor el cap molt marejat i això que parem a intentar descansar i el cap sempre ens aborda amb preguntes que a lo millor no tenim resposta, i entrem al fi i al cap amb un dolor de cap de totes les preguntes que ens fa, pues és quan li tenim que demanar silenci, no? Dir que ara no és el moment i fer-li com contrapreguntes, no? Si volen escoltar el programa de la setmana passada, saben que la tenen penjada en la nostra pàgina web www.radiovilareal.es, no? I clar, Pilar ens va introduir que el silenci no és el mateix que la ment en blanc. I per això avui anem a xerrar d'això, de com intentar, perquè és com intentar, perquè moltes voltes, encara que ho intentem, no podem, no? I per això donem avui la benvinguda a Pilar Aleixandre. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Maria.
Clar, no és el mateix intentar que poder fer-ho, no?
No, per a mi és la gran lluita, no? En els meus alumnes, els meus pacients, no? Vaig a intentar tindre una alimentació equilibrada. Doncs pues, no ho intentes, fes-ho, no?
Clar, clar, clar. Moltes voltes. És aquesta llista que ja vam xerrar també tu i jo fa uns dies arrere, no? Que sobre les coses que sí que podíem fer durant el confinament, mitjanament confinament que tenim avui en dia, no? I clar, és ficar-se a fer-ho. No és la faig i la dic-se ahí al costat, no?
Clar. És ficar-se a fer-lo i el canviar el tinque per buit.
Clar, clar. Això, hi ha que entendre-ho abans d'abordar, no?, el que és aquesta secció d'avui. Bé, ens vas comentar que el silenci i la ment en blanc no és el mateix. Doncs quina diferència hi ha?
Pues mira, la ment en blanc és algo que tal vegada siga un poc de llegenda urbana, no? Uh-huh. La ment està dissenyada realment per estar en eterno moviment, no? En eterno treball. Avui en dia hi ha molts treballs de psicòlegs, psiquiatres, psicoterapeutes, en els que dicen clar i coincideixen tots en que no es pot deixar la ment en blanc, no? Diguem que la ment és el que se refereix a aquests processos que se realitzen per a fer execucions a nivell cognitiu, no? Com per exemple la percepció, la memòria, el pensament, la imaginació, sí? Per a que això ocorrisca, diguem que el cervell genera impulsos, no? Entonces la ment pensa, la ment percibeix, la ment recorda, la ment imagina, sí? Realment, quan busque esa ment en blanc, esa sensació que jo m'evoque de ment en blanc, com d'un paper en blanc, com d'algo buit, és perquè me sent ja desbordat, no? I necessite ese, com ese kit-kat, no? Ese espai de descans, no? Què ocorreix? Quan jo respire i tinc la atenció centrada en esta respiració o en un altre objecte, no? que s'utilitza per a centrar l'atenció, sí que és cert que una part de la corteza cerebral, diguem que se desconnecta. ¿Vale? Entonces, això el que m'aporta és tranquil·litat i millora molt el meu descans.
Això hi ha que dir, i ha que dir en tema de broma, no? Per fer una broma també, que això passa molts matins, no? Sobretot al transport públic o fins i tot quan estem desdejunant, no? Que no volem que ningú ens parli i estem concentrats, que no és el mateix que tu sempre dius d'estar presents a lo que estem fent, no, és simplement que estem mirant a l'horitzó, siga quin siga, siga la cuina o siga la platja, però que no vols, o siga, no penses en res, perquè més que res, moltes voltes pel matí és perquè la ment encara està dormida,
Jo ara t'estic escoltant i me ve una frase que feia molts anys que no recordava, que és estar en bàbia.
Sí. Coneixem a molta gent i jo crec que ho hem viscut també la nostra pròpia carn de vegà en quan, estar en bàbia, no? Sí, però més enllà de la broma, sí que és veritat que hi ha gent que sempre està com això que tu dius, la ment en funcionament. Jo imagino a lo millor un científic, no? Que sempre està penjant o barrejant números, i jo penso que a lo millor arriba un temps que si ell no pot solucionar un problema, necessita esa, ja no ment en blanc, sinó una pau mental, una tranquil·litat.
Què passa? Que la ment no té ese interruptor de fer on-off, no el té, no? Doncs jo parlo molt en els meus alumnes i en pacients de l'entrenament. Val? Per a mi, tot aquest tema de mindfulness, de meditació, de gestió d'emocions, és un entrenament. Si jo m'entrene per a serenar els pensaments, calmar la ment, conduir l'atenció a on jo vull conduir-la, a on vull que estiga, realment, pues, este científic que està pegant-li voltes a algo que no pot resoldre, tindrà ja la habilitat entrenada de, en un moment donat, canviar el foco cap a un altre lloc. Val? Perquè, clar, què ocorreix? Quan es comencem a fer meditació, de vegades anem en la idea de poder aconseguir tindre la ment en blanc. Lo que jo crec que és la ment en blanc. I arribé a un curs de meditació dient, no, però és que, clar, jo no podré perquè jo sóc incapaç de deixar la ment en blanc. No te jode? Ui, perdó. I jo també.
Ai, sí,
jo també sóc capaç.
Sí, ens emocionem, Pilar.
És que això a mi em fa molta gràcia, no? Jo també sóc incapaç de deixar la ment en blanc. Val? Després, a lo millor, entrem en detalls, no? Què ocorreix? Com es comença a fer el curs de meditació o el xicotet taller de meditació per primera vegada, en aquest objectiu en la meua ment, de que la meua ment se convertirà en un foli en blanc, i no aconseguís, tira la toalla. Automàticament tire la toalla perquè, evidentment, pues, jo tenia raó, no sóc capaç de deixar la ment en blanc. Val? Realment, esta ment en blanc, tal vegada, seria equiparable a una ralentització del flux de pensaments.
Fixa't, pareix molt complex això, Pilar.
Mira, te vaig a dir una xifra, crec que la tinc així a la mà, que a mi me va, la primera vegada que la vaig escoltar me va deixar, uah, poca badada. Mira, en cada segon al nostre, a la nostra ment entren en cada segon 11 bilions en B de datos.
Ja. Yeah.
Hm. Vale? 11 bilions de datos. Què fa la ment? La ment el que fa és, segons la utilitat o inutilitat d'esta informació, d'una forma automàtica, menys mal que ho fa d'una forma automàtica, la ment el que fa és cataloga, analitza i filtra tota aquesta informació que li ha.
Sí, val? Guardem el que ens interessa, no? A la nostra ment.
Sí, el que pensem que ens serà útil en un futur. O sigui, imagina't el supermegaordinador que tenim dins del cervell. Perquè estem constantment, cada segon, prenent decisions d'una forma conscient o inconscient, decisions que seran algunes d'elles de pes, no?, per al nostre futur. Clar, en tota aquesta balança d'activitat, és molt complex el de avui per demà dir no, voy a dejar la mente en blanco, no, voy a frenar el flujo de pensamientos. Bé, tindrem que començar a fer un treball d'entrenament, sí? Quan meditem, el que fem és portar l'atenció d'una forma senzilla, diguem, a la respiració. Hi ha molts tipus de meditació. Inclús aquestes meditacions, aquestes pràctiques informals, que són moltes d'elles les que treballem en mindfulness, com és la famosa de me raspalle les dents en mente plena. Ahí estic portant l'atenció a l'acte de raspallar-me les dents o l'acte de cepillar-me el cabell, no? Quan jo porto l'atenció a algo, estic llevant l'atenció a altres coses que la ment està ocupada en aquest moment, no? De manera que, diguem que en certa manera, jo el que m'imagino moltes vegades és la ment com un cavall, no? Un cavall al que li fiques les riendes, és un cavall que no està acostumbrat a portar riendes, a portar el bocà, i per primera vegada tots comences a posar-li i ella el mossega perquè no li faça l'acció que té que fer, continua corrent en el bocà mossegat, tens que anar demanant-la, no? A que ella a poc a poc se vaig a deixar sometre, no? I una vida se va deixar sometre, en seguida augmenta aquesta capacitat per a alliberar les rumiacions en les que la ment cau. Aquestes preocupacions, aquests pensaments que realment són inútils moltes vegades, perquè són pensaments que s'estan ocupant d'algo que ja ha passat, en lo que jo no puc intervindre, més enllà de traure un aprenentatge. Sí?
I que ens intoxiquen realment.
Efectivament. Ens lleven qualitat de vida, ens lleven benestar, totes aquestes rumiacions. Sí? Jo quan parlem de rumiacions, que és un vocablo, no?, que utilitzem molt en el mindfulness, jo m'imagino sempre a la vaca en el prado, no?, que està ahí gritant herba i rumiant la herba. Jo m'imagino ahí rumiant dient, uf, sí, el meu jefe me va dir això i segur que pensa que jo no treballo bé. I aquell dia que vaig arribar tard, fa 3 anys, segur que ell s'ho va apuntar en la llibreta de los borraos. I...
Sí.
Això és el que fa la ment.
Sí, però veus, a mi em pareix un poc el mateix, no? Que quan te venen pensaments així, no? I al final li tens que dir... aparta't, no? En plan, olvida-ho, deixa'm en pau, perquè està aquest pensament com si siguera una mosca rodant-me el cap, no? Però em pareix un poquet el que comentàvem l'altre dia del silenci, de dir-li calla ja, que m'estàs marejant, no? Que vull que estàs així tranquil·la i tu m'estàs tornant a marejar. Però clar, el silenci jo supose que pots silenciar la ment, a lo millor veient una pel·lícula, o llegint un llibre o anant a caminar perquè t'estàs fixant en el que hi ha al voltant i a lo millor la ment en blanc que és més això, tindré en pau perquè si avui ho penses, demà ho tornes a pensar, no?
Sí, mira, jo recordo, igual ja he fet referència a aquest episodi de la meva vida en un altre programa, però bueno, com com tinc ja una certa edat, me permetís el luxe de repetir-me. Jo fa molts anys vaig anar a un retiro a un monasteri budista en Barcelona, un retiro de meditació vipassana. I és cert que sí que vaig experimentar en un moment algo que pense ara que podria ser equiparable a una ment en blanc, val? I era una sensació com de buit mental i com de no corporeïtat. Era com a base de prestar atenció a la atenció, val? És com que no n'hi ha res més, no? És com que perds matèria, és com si deixares de tindre un cos matèric i no n'hi ha una interacció en el pensament, ni en el cos, ni en res. És un fluir. Val? I jo possiblement és el que he experimentat més a prop d'una ment en blanc. Per això jo dic que aquesta ment en blanc, a lo millor els yoguis i les yoguines que se passen moltes hores meditant, sí que entenc que pot arribar un moment que tinguin una sensació a la que se li puga posar este nom de referència com a ment en blanc. Val? Científicament anem a dir que està demostrat que no existís aquesta ment en blanc. Val? Però aquesta sensació de buit entenc que d'alguna manera la tenim que denominar, no? Per a que s'entenga el que se sent. Ara, si jo me sente a meditar en l'objectiu d'arribar a aquesta ment en blanc, ahí és on estic ficant-me en un embolic.
Clar.
Perquè realment l'objectiu és sentar-me a meditar, sense més. És fer l'experiència.
Sense esperar res, o sigui, no vas alcançar aquesta ment en blanc ja mateix, però si tu vas practicant aquesta meditació diàriament, doncs algun dia pots arribar a aquesta pau, aquesta tranquil·litat, no? Imagina.
O no, és a dir, realment el que aniràs notant pues, són coses com que de moment estàs més tranquil, com que estàs més en el present, en el ara, com que el que te deia abans, aquests pensaments, aquestes preocupacions, deixen d'estar ahí sempre en la teua rumiació.
Restar-li importància també a aquestes coses, perquè moltes voltes també jo pense que aquests pensaments que dolents doncs ens fan que la nostra vida siga un poquet més pesada. Jo entenc que hi ha vides que han sigut molt dures, però clar, si volem alcançar aquesta felicitat, a lo millor sent nirvana, no? Doncs moltes voltes tenim que anar descarregant. És com un camió que pesa. Doncs si no sí. L'anem alliberant, mai fluirà, sí. No? Mai tindrem una mentalitat positiva perquè sempre anirem arrossegant aquests sí. pensaments dolents, però clar, sí. moltes voltes són... És que aquests pensaments arriben a crear, diguem, com una ferida, també.
Sí, i de vegades, en el fondo, molt en el fondo, encara que me costi molt de veure i d'acceptar, ja me va bé estar furgant en aquesta ferida. Perquè me crea sofriment. I tal vegada molt en el fondo jo sent que merec ese sofriment. Així entraríem en altres temes.
En
no?
altres temes, correcte.
Clar, reconèixer tot això de vegades, que no dic que siga sempre el que ocorris, no? Però pot ocorrir, no? Perquè si estic sofrint, si estic patint, per què continue arrossegant aquests pensaments? I cada vegada els faig ahí, me'ls enquiste més enquistats, no? Si és que estic patint, per què estic patint? Si lo que fue ya fue, que digo una amiga meua, ¿no? Ya fue, pues ya está, ¿no?
Sí, pero en cambio, a eso, si li demanem que se'n vaya, es demanar-li silencio a la mente, no es esa mente en blanc.
Claro, y entonces, si yo demane ese silencio, el ego protesta. El ego protesta, vol estar ahí present, diu, anem a veure si esta m'està fent callar, jo vaig a desaparèixer, no puc desaparèixer, vull estar present, vull portar el control. Perquè clar, tots busquem la felicitat, però jo et proposaria, veus, parlant mos van i cinc temes fa tres programes, jo et proposaria un tema candent, important, peliagudo. Què és la felicitat, Maria?
Ai.
Ai.
Aquesta resposta jo crec que és molt difícil, que se l'han fet durant molt de temps. I fixa't que ara mateix moltes voltes es diu aquesta frase de antes éramos felices y no lo sabíamos.
Sí, pot ser, pot ser. Jo l'altre dia parlant amb una amiga va sortir el tema de... Vaig a dir una altra paraula malsonant, espero que no siga hora
de xiquets.
Menuda merda estem vivint, no? Uh-huh. I jo li dia, tal vegada la merda la vam viure abans, no? I no s'estan donant compte.
Clar, clar, o siga, a lo millor teníem... Wow. Tenim que passar sempre per una situació malament per adonar-nos de que lo d'abans era bo.
Clar, clar. O no era tan bo, anem a veure. Perquè què és bo? Jo crec que què és la felicitat? Què és lo bo per a mi? Per a mi, tal vegada lo bo siga ser capaç d'evolucionar, de créixer, d'anar coneixent-me cada dia més i d'anar adaptant-me a lo que n'hi ha.
Sí, d'acord? Sí. I, a lo millor...
I de continuar tenint una essència de felicitat, uh-huh. encara que de vegades no estiga feliç.
Clar. No? I que a lo millor ara, Pilar, que sempre cataloguem de que tot el món està malament, a lo millor hi ha gent que està encantada, que diu, és que no tinc que anar a cap lloc, no tinc que fer res, estic en ma casa, ningú em demana eixir, i jo estic bé en mi mateix perquè ara és el que necessitava, no? Tindre també com un espai en blanc, no? Tindre aquest break que estem dient, no? Aquest respir. I per a això, a lo millor, també és aquesta manera d'enfocar-se i de deixar la seva ment en blanc o vida en silenci, també.
Sí, perquè este silenci i este buit és necessari per a fer un ordre en la vida, per a fer un autoconeixement, una limpieza i recol·locar-me, no? On ara vull estar, que tal vegada és sensiblement diferent de a on estava abans.
Uh-huh. És que fixa't a on arribem sempre, no, Pilar? Doncs jo crec que per anar un poquet rematant l'història de la ment en blanc, ens tindries que aconsellar algun exercici, no?, per poder fer, o almenys per calmar també els nostres ànims en aquests moments.
Mira, jo aconsellaria fer... A mi me ve estos dies la paraula neteja, no? Uh-huh. La paraula neteja. I jo aconsellaria netejar els armaris, buidar els armaris. Anar un dia, un d'estos caps de setmana que la gent diu que no podem fer res, que no estic jo massa d'acord en això, i buidar tot l'armari de l'habitació. Tot damunt del llit, o sigui, i fer neteja de l'armari. I tocar les prendes i mirar les coses i el que realment ja no faig servir, el que realment ja no vibra en mi, deixar-ho fora per a poder-ho donar a algú i que algú li traga partit. I al mateix dia, tal vegada, pues, a la nit o al dia següent, sentar-se a no fer res, simplement a respirar i a sentir com me sent després d'haver fet aquest treball de neteja i què ha netejat dins del meu interior, què ha netejat dins del meu interior, aquest treball de neteja externa. Mm. Anar posicionant-me un poc en la nova realitat.
No, que a lo millor realment aquesta neteja de l'armari també ho podríem fer al nostre cervell.
Clar, és on vos vull portar, no? A fer un acte físic, no? Material, per a després portar-lo a un acte més intern, més espiritual, no? Que m'ha manejat, que he posat dins d'aquesta bossa per a donar i que s'ha emportat de la meva emoció, dels meus records, del meu passat, que ja tanque pàgina i ho done, no? Donant sempre les gràcies per lo que ha suposat per a mi i per l'aprenentatge que m'ha portat.
Doncs bé, jo crec que seria un exercici molt bo que ho farem, no, Pilar? La veritat és que sempre ens dones consells molt bons. Doncs bé, ens emplacem al pròxim dimecres i jo crec que parlar de la felicitat en aquests moments és meravellós. Aixina que jo crec que per finalitzar aquest febrer seria el millor. Doncs fins la setmana que ve, Pilar, i als altres, els que ens dan sempre amb nosaltres, als nostres oients, esperem que no falten tampoc a la nostra cita.
Moltes gràcies, Maria. Fins el dimecres.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Satra, carretera Villarreal Honda, kilómetro 27, Villarreal.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.
Bueno, sabem que hi ha avui sessió de control del govern i se parla de la polèmica per la qualitat democràtica en Espanya i també de la detenció del rapero de Pablo Hasél. Anem a parlar amb el diputat nacional de la província de Castelló per el Partit Popular, Òscar Clavell. Bon dia, Òscar.
Hola, molt bon dia, Susana.
Detenció del rapero Pablo Hasél i manifestacions en les ciutats, en diferents ciutats d'Espanya. Què li pareix a vostè això?
Mire, la llei o la justícia està per a tots per igual i té que ser aixina en un estat de dret democràtic com és Espanya. Ens poden agradar o no ens poden agradar les sentències judicials, però se tenen que acatar i se tenen que respectar. I, per tant, si la justícia ha decidit, ha dictaminat que aquesta persona ha comès pues, alguna irregularitat, per dir-ho així, pues, té que actuar. Qualsevol tipus de mobilització és també una ferramenta democràtica i, per tant, que siga pacífica, per supost, tots tenim tot el dret del món a reivindicar el que considerem injust, no entre cometes, però sempre que siga pacífica i sempre que siga en els permisos i autoritzacions corresponents. Per tant, si la llei està per uns, té que estar per altres, és a dir, per a tots. Si la llei fallara o si la llei només velara per un sector i per altres no, no estaríem en un estat de dret. I la Constitució, les lleis, tot el sistema jurídic espanyol que tenim, que és totalment democràtic, torna a insistir, doncs s'ha aplicat en tot el pes. No pot ser fer barbaritats i després que la llei, pues, o l'estat de dret, ho mire de costadet, de reull i no actue. Perquè si no actuara, estem donant pas a que altres persones, altres col·lectius, facin altres barbaritats, inclús superiors o majors. Per tant, aquesta qüestió en concret, me pareix que la llei ha actuat, per tant, no n'hi ha res que dir. Jo sempre he dit que quan la justícia parla, els ciutadans tenim que callar, perquè la justícia està per damunt de tots nosaltres i, afortunadament, perquè ens empara tots per igual i, per tant, quan hi ha una sentència judicial, n'hi ha que acatar-la i n'hi ha que respectar-la.
Entonces anem a lo que és el foco, a lo que és la llei, a esa derogació de llei Mordaza, que és lo que demanaven, no?
Mire, portem ja... Què portem de legislatura? Bueno, portem de govern, són dues legislatures, portem de govern de Pedro Sánchez des de juny del 2018, si no m'enganyes.
Sí.
Ara, en juny d'enguany farà 3 anys. En 3 anys, quantes vegades s'ha parlat de la derogació de la reforma laboral? Quantes vegades s'ha parlat de la derogació de lo que ells diuen llei Mordaza? Quantes vegades s'ha intentat, per exemple, sí que ho han aconseguit ja, la llei educativa, la nova llei educativa, s'ha intentat pues destruir tot el que havia aprovat el Partit Popular en l'últim govern. Però anem a veure. És que la meua llibertat acaba on comença la seua llibertat. La meua parcel·la de llibertat acaba on comença la llibertat, la parcel·la de llibertat del meu veí. Jo no puc invadir la llibertat del meu veí, al igual que ningú pot invadir la meua llibertat. I ahí té que haver un estat de dret, una justícia que la que regule totes aquestes situacions que puguen vindre. I és que, a veure, no tot val, ni siquiera en democràcia. Ni siquiera en democràcia tot val. Perquè n'hi ha unes qüestions, n'hi ha uns símbols, n'hi ha unes institucions que tenen que ser intocables. Que en un debat polític, per supost que se pot estar a favor o en contra de certa institució o de certa bandera o de cert himne, per supost, això també és democràcia i és llibertat d'expressió, per supost que se pot ser independentista legalment, per supost que se pot ser independentista en Espanya, però el que no pot ser és que facin actuacions que vagin en contra de la llei. No té res que veure en el cas que estem parlant, però podríem parlar de totes les persones que estan empresonades per aquell procés, no? Per aquell moviment d'independència de Catalunya.
Uh-huh. Parlant de Catalunya, eleccions catalanes, quina valoració fa vostè dels resultats que va treure el Partit Popular?
Molt negativa. A veure, molt negativa. Jo vaig estar d'apoderat en Tortosa, en la província de Tarragona. Vam pujar gent de la Comunitat Valenciana a recolzar, a apoyar els nostres companys catalans, concretament de Tortosa. I la veritat és que no puc dir-lo del contrari. No estic gens content. El resultat ha sigut molt negatiu. Han vist com els partits pues que tenien el centre dreta i constitucionalista, Ciudadanos i Partit Popular, pues han tingut un varapalo, Ciudadanos molt més ampli que el del Partit Popular, però la veritat és que pues molt descontent, però torna a dir, la gent quan vota no s'enganya mai, vota qui vote. No s'enganya mai. No n'hi ha que recriminar perquè han anat a estos partits o als altres o s'han reduït en estos partits i en els altres la participació ciutadana. No, la gent no s'enganya mai quan vota, vota qui vote. Lo que ara n'hi haurà que analitzar, n'hi haurà que estudiar, n'hi haurà que calcular moltes coses i n'hi haurà que canviar estratègia i n'hi haurà que fer alguns canvis per a poder agarrar a altre camí la força que ha tingut el Partit Popular en Catalunya com en altres comunitats autònomes. Per tant, el resultat del Partit Popular en Catalunya, negatiu? Sí, per supost. Estic content? No, tot el contrari. Però a partir d'ara tindrem que treballar per a canviar aquesta inèrcia.
Parlant de canvis, en aquest canvi entra el fet de que se'n vagin de Gènova, de que canvia el Partit Popular a nivell nacional la seva sede, de que Pablo Casado hagi pres la decisió d'abandonar aquesta sede que té tants mals records.
Mire, sempre bé. Quan ve un aire fresc, no? Quan obriu la finestra i ve aire fresc, sempre s'agraeix, no? I jo crec que canviar d'ubicació a la sede nacional del Partit Popular, al igual que també va fer i està fent ja la sede provincial, no?, del Partit Popular en Castelló, que també ens han canviat ja. Ja no estem en l'antiga sede del Camí la Plana, sinó que ara estem en una altra sede totalment diferent. També van canviar, per exemple, i permetis que ho diga, la sede local del Partit Popular de Valldeuxó, no? Mm-hmm. Jo crec que tenim que buscar les sedes tenen que ser la casa dels afiliats. La casa dels afiliats i la casa de la gent que vol arrimar-se al Partit Popular i que vol pues, aportar tot el que puga aportar en idees, en propostes, en crítiques, en queixes en el Partit Popular. Per tant, aquesta casa, que és la seu del Partit Popular, té que estar en molta força, en molta vida, en molt de dinamisme, perquè, torna a dir, el Partit Popular té una implantació territorial enorme en tota Espanya, l'han pogut perdre en algunes comunitats, no?, com la que comentàvem anteriorment, però n'hi ha que recuperar-la, i el Partit Popular, com sempre ha estat en el carrer, ha estat al costat de la gent, i per tant, les seus del Partit Popular té que ser aquesta imatge de frescura, no?, aquesta imatge de novetat, i jo crec que ha sigut un acert per part de Pablo Casado. No és una qüestió d'ahir, s'ha fet públic esta setmana, però era un comentari, un rumor que ja venia des de fa temps, el canvi de la sede de Gènova.
Però vostè sap que Gènova era algo molt emblemàtic, és dir, quan es deien a qualsevol mitjà de comunicació des de Gènova, nosaltres ja sabíem qui estava parlant. Ara tornaran a implantar-se, clar, n'hi haurà algun altre canvi, per exemple, en les sigles del Partit Popular? Podria ser?
Jo crec que no. El Partit Popular és un partit molt assentat. Parlàvem antes d'aquest territorialisme que té, no?, aquesta implantació territorial que té el Partit Popular en tota Espanya, des del poble més menut a la ciutat més gran, i jo crec que no, les sigles no tenen per què canviar, el projecte no té per què canviar, les idees no tenen per què canviar.
Sí, mire, jo li comentava això perquè quan canvien d'Aliança Popular a Partit Popular, el Partit Popular ressorgís, i ahir en comentaris al meu voltant hi havia gent que apuntava per que pogueren arribar a dir-se populares i avant. No sé,
Mire, a veure, que siga aquest canvi de Partit Popular a Populares jo crec que és insignificant, tampoc va cap puesto. Comparar en el canvi que se van fer a finals dels 80 i a principis del 90 d'Aliança Popular a Partit Popular és molt diferent, no té res que veure. Mire, en aquells anys se va aglutinar el vot que venia de la UCD i el d'Aliança Popular, tot en el Partit Popular. I això és quan naix el Partit Popular, no?, en les mans de Manuel Fraga, quan li passa el testic a José María Aznar. Però no té res que veure, no té res que veure. Jo, que m'agrada la història, com tot el món sap, els capítols històrics no poden relacionar-los, no poden comparar-los, perquè en aquell moment, torna des de principis del 90, finals dels 80, i el moment d'ara, no té absolutament res que veure. I crec jo que el canvi de la sede nacional ha sigut un bon acert, però anem a veure, el Partit Popular és el Partit Popular. La sede, al final, és un edifici. I un edifici és igual que estigues en este carrer o en l'altre carrer. Lo important és el que n'hi ha dins. Lo important és el que se maneja dins. Lo important són les idees i el projecte que representa esa sede. Per tant, un edifici així o un edifici allà no té que influir molt més en les sigles i en el projecte. Sí. Lo important són les persones i lo important són els projectes.
Sí, el que passa a la ciutadania, el que he interpretat ha sigut ese símbol de canvi tal canvi de sede i ese nou projecte que sí que poguera aglutinar, vostè ha parlat antes, que Aliança Popular va portar gent d'UCD i de més, ara també és un moment en el que Ciudadanos està molt no té la direcció d'alguna manera que tenia quan ho portava Albert Rivera, i sí la gent veu que en este cas els populars sí que podrien tindre tot este sector de gent que s'ha quedat un poc no sabent ben bé on va, i veiem que sí que està engrossant les files de Vox, inclús engrossant les files del Partit Socialista.
Mire, la política avui en dia és molt canviant, i pràcticament cada setmana, o a diari. Vostès han recordat de les eleccions generals d'abril del 2019? Quan Ciudadanos pareixia que anava a convertir-se en el líder de l'oposició, que anava a adelantar al Partit Popular, i vostès han recordat, me penso que va ser 57 diputats, si no recorde mal, en abril, i en novembre, uns mesos després, se va quedar en 10. És a dir, que és tot tan canviant. I així, si n'hi ha dos partits electoral, conforme le di antes, y esos dos partidos son el Partido Socialista y es el Partido Popular. No hay tres dos partidos que tengan esa implantación, que tengan esos arreos como tienen esos dos grandes partidos, que son los históricos, lo del bipartidismo de toda la vida, ¿no? Mire, o cuando ve una tronada o cuando ve una tempesta, el arbre, si está bien agarrado a tierra, te pones arreos, el arbre se mantiene. Se le podrá trencar una rama, pero el arbre se mantiene. Si se abre, no te pones arreos y no está bien agarrado a tierra, voltará, caurá. Y eso es lo que le pasa al Partido Popular. El Partido Popular te pones arreos, vindrán tormentes, porque han tingut moltes tempestes, moltes, ya que reconoces que han tingut massa tempestes. Que se ha trencat alguna rama, sí, del arbre, pero el arbre continúa. Y tornará a brotar esa rama que se ha trencat. Y eso es lo que tienen que conseguir en el arbre del Partido Popular.
I a més, seguir nutrint-lo. I ara tenien un bon sector de població que haverà nutrit molt més i s'abre. És un apunt que li di jo a vostè, senyor Clavell. Moltes gràcies per haver intervingut en la seva ràdio. Ja sap que quan no el sentim, el busquem per a que ens doni el seu punt de vista.
I sempre que me busquen, me troben. És a dir, que el cariño és mutu i recíproc. Així que moltíssimes gràcies.
Molt bon dia, diputat.
Bon dia.
In other words, I love you.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada. L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir, un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954-500 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Take plenty of money to do it.
I ara també volem saber què va passar en la reunió d'ahir en conselleria que va tindre en Asocas. Per això anem a parlar en Juan Carlos Vidal. Ell és el responsable de comunicació d'esta associació. Molt bon dia, Juan Carlos.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Pues bueno, expectants, pendents de saber què és el que va passar ahir en la reunió que van mantindre vostès en la consellera Ana Barceló i també en el secretari que és el que tenim nosaltres, que tot el món coneix, que és Colomer. Què va passar en aquesta reunió?
Bueno, pues me gustaría contaros que fue una reunión súper fructífera donde sacamos algo muy claro de cómo iba a ser toda esta desescalada que llevamos hablando tantos días, pero no fue así. Fue una reunión eminentemente sanitaria, donde ellos nos fijaron cuáles son los criterios que siguen en la toma de decisiones, donde nos hicieron tomar conciencia de cuál es la situación real de la epidemia y por qué la hostelería se ve perjudicada y en base a qué criterios toma las decisiones que perjudican de alguna forma al sector. Y nos invitaron a participar a la próxima reunión, que ya es de trabajo, de temas económicos, etcétera, 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 y plan de desescalada, etcétera, que será la semana que viene, el martes, donde participaremos con el resto de organizaciones, ahí sí. Y, bueno, nosotros pudimos trasladarle de todo el paquete de medidas que llevábamos, que era como 10 folios que habíamos estado trabajando últimamente, bueno, pues le pudimos trasladar aquellas que eran sanitarias. Y sobre todo le pudimos hacer algunas reflexiones a la doctora Bana Clocha, que es la Fernando Simón de aquí, de la Comunidad Valenciana, para que lo entendamos de alguna forma. Y al jefe de gabinete de la consellera, que es la persona que redacta el DOJ, que la toma de decisiones haciéndola como la hacen y bajo esa improvisación que cuesta dinero a los hosteleros. ¿Vale? Ese serían los grandes rasgos de la reunión de ayer. Nos fijaron los criterios. El futuro no es nada alentador. Me gustaría decirte que mañana vamos a abrir al 100%, pero la solución pasa por la vacuna, y vacunas no hay, no llegan. Por lo tanto, ellos, mientras baje la incidencia, levantarán la mano, irán levantando la mano paulatinamente, y cuando la incidencia suba, pues volverán a apretar las restricciones, porque su evidencia científica, como así nos demostraron ayer y nos aportaron, no el Carlos III, sino otra que ellos manejan, les dice que en el ámbito de la hostelería, no los hosteleros ni la hostelería es la culpable, pero sí que en ese ámbito es cuando se relajan y cuando más tiempo se está sin la mascarilla puesta, que para ellos es el quid de la cuestión. Vale, por lo tanto, ese es un poco su criterio. Yo intenté hacerles una reflexión de por qué Madrid sí y aquí no, y la respuesta fue: ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Y les pregunté, por ejemplo, qué pasará cuando abramos fronteras y cuándo, si siempre vamos a ser nosotros los perjudicados, ¿no? Ellos nos dijeron que entienden que conforme se vaya vacunando, las olas cada vez serán menos agresivas y se podrá, por lo tanto, controlar la situación como la ola de octubre. Pero que ahora mismo estaba todo desbordado y que ellos tienen de manera plausible comprobado que cerrar la hostelería previene del aumento de contagios.
Claro, ustedes llegan allí con una pelota y ellos se la devuelven. La tienen en sus manos. Y
ellos vinieron a contarnos un drama, su drama. Nosotros recogimos su drama y le trasladamos el nuestro. Y recogieron nuestro drama. Porque el drama nuestro va más allá de las pérdidas económicas. Va muy en línea de sus decisiones, más allá de un cierre. Pero sí que entendemos que a lo mejor nuestras protestas se tienen que redirigir y tienen que ir enfocadas a pedir más ayudas económicas directas al sector que tanto como correr mucho para conseguir el restablecimiento al 100% de la actividad, que eso no va a venir ahora.
Claro, Juan Carlos, todo el mundo sabe, todos los autónomos saben, todos los empresarios saben, que de ayudas no se vive, que se vive de su propio trabajo, y por lo tanto ustedes les pedían poder trabajar. Ellos le dicen: no, no se puede. Entonces ustedes le dicen...
Ellos nos dicen que sí se puede, pero que las condiciones y los criterios que ellos van a seguir son los que nos explicaron. Por lo tanto, el día 1 de abril, con muchas restricciones, preeminentemente va a ser todo al aire libre, mientras que acaben de desarrollar unos proyectos en los que están trabajando para purificar de alguna forma, parecido a los aviones, el reciclaje del aire en la zona interior de los restaurantes y bares para hacerla segura.
Que irá a cargo, que irá a cargo de los empresarios, ¿no? O sea, o habrá subvenciones.
De alguna forma por la Generalitat, pero bueno, tampoco se metieron mucho ahí porque es algo que están trabajando ahora y que, bueno, lo dejaron caer ahí, como las ayudas y tal, pero eso se supone que se hablará en la reunión de la semana que viene del martes, ¿vale? Eso es lo que se nos transmitió ayer. Pero bueno, que no es muy alentador. Me gustaría seguir diciéndote que salí súper convencido del mensaje, pero lo que me di cuenta es que no tenemos ni idea de cómo se gestiona una pandemia. O sea, no los hosteleros, sino incluso ellos. Ellos van ensayo-error.
Pruebo, claro,
esto,
pero...
que funciona, sienta cátedra, lo pongo en práctica. No funciona, lo desestimo. Pero ellos... estaban muy preocupados ahora con la cepa británica, que va a suponer una cuarta ola y que van a intentar que esa cuarta ola se minimice al máximo.
O sea que la conclusión es: vamos a pedir más ayudas porque si no nos morimos de hambre.
Esa es la conclusión. Vale. La conclusión es reenfocar nuestras reivindicaciones, obviamente a mantener la tensión para que se abra y para que se regule el sector lo antes posible. Esa línea no la vamos a agotar. Pero esa línea es muy débil porque va a estar dependiendo siempre del índice de contagios y de la vacunación. En cambio, la otra línea, que a lo mejor la estábamos reclamando, pero teníamos la obsesión con que la mejor ayuda era que nos dejaran abrir, que sí, que la es, obviamente nadie duda de eso, tiene que ir acompañada de un salvavidas. Y el salvavidas pasa por enchufar dinero a fondo perdido al sector. Pero bueno, incluso ellos reconocieron que vivimos en un país pobre y que muchas de las cosas que nos pasan, pues nos pasan por el tejido que tenemos empresarial y el enfoque que tenemos a nivel industrial en España, ¿no? Pero bueno, que eso no era tampoco a lo que nosotros íbamos ayer. Por lo tanto, de las ciento y pico propuestas que llevábamos, pudimos trasladar 10, y el resto las trasladaremos la semana que viene en la reunión del martes, donde es así que esperamos que sea de trabajo, y si no, al salir, automáticamente plantearemos o la reapertura a modo de protesta o otra acción similar, porque al final lo único que funciona con ellos es ese único lenguaje que entienden, es un poco el de la rebelión, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Juan Carlos, no lo hubieras podido, yo no lo hubiera podido entender los oyentes mejor de cómo lo acabas de decir. Mañana reunión con Diputación, ¿no?
Sí, nosotros le solicitamos, bueno, el jueves pasado en la cacerolada que hicimos en la Diputación, Pepe Martín nos tendió el guante para sentarse con nosotros, uh-huh, y ayer solicitamos esa reunión, que han tenido a bien dárnosla de manera breve, que supongo que estas últimas protestas que hemos llevado a cabo, pues también nos ayudan un poco a que se pongan las pilas, y mañana hablaremos un poco de las ayudas que aporta la Diputación al plan Resiste, que ya las conocemos, que son 18 millones, pero necesitamos que las transfiera ya, no que diga que las va a transferir, sino, o sea, no necesitamos que hagan publicidad de lo que van a hacer, sino que lo hagan. Porque hacer publicidad para luego, una semana después, como hizo el gobierno la semana pasada, no haber transferido a uno de los ayuntamientos, no nos sirve de nada. Que se ahorren esas páginas de publicidad y ese dinero que lo inviertan en dar más ayudas, ¿no? Que eso es algo que propondremos la semana que viene. No fragmentes tanto las ayudas, no hagas tantas ayudas distintas, porque encima te tienes que gastar mucho dinero en los medios publicitándolas. Haz menos paquetes y más directos, y parte de esa inversión que haces, pues inviértela ahí también o reinviértela ahí también, ¿no? Y luego nos han hablado, al parecer, de un paquete que hacen de ayudas directas a la hostelería, que eso mañana nos lo contarán bien, porque la verdad es que yo ahora mismo tengo poca información al respecto. Pero bueno, creo que un poco, pues, la forma en la que hemos ido haciendo las cosas está empezando a que se nos escuche un poco más y a fijar algunos criterios que eran importantes.
Esta es otra de las cosas que se van sucediendo día a día, como también que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado la solicitud de tramitación de medida cautelarísima. Esto quiere decir que quiero ir a la otra parte, ¿no?
Bueno, esto es muy sencillo. Bueno, ayer pasó algo muy curioso, ¿vale? Y es que a nosotros nadie nos había notificado nada, no teníamos el auto colgado en LexNet, que es claro, como una nube que manejan los abogados, y los medios de comunicación ya teníais el auto.
Ya, ya, claro.
Casualmente una hora antes de entrar en una reunión, pero bien, no hay problema, por eso. Nosotros habíamos recurrido incluso que esa medida no sea cautelarísima, ¿vale? Porque eso va un poco contra el interés de quien la presenta o la motivación. Y nosotros somos los únicos que hemos solicitado eso, que sea cautelarísimo. Y el auto deja ver que es contra una medida de hace 25 días. Y no es así. O sea, hay un error. Nosotros estamos recurriendo a la del viernes, no a la anterior. ¿Vale? Entonces hoy nuestros abogados, bueno, pues han recurrido a eso para intentar hacerle ver que sí que es cautelarísima. Pero vamos, eso no significa que para el proceso, ni mucho menos, el proceso sigue su trámite.
Sí.
La única diferencia entre cautelarísima y cautelar es que la cautelarísima no da audiencia a la otra parte y la cautelar sí. Pero acorta el plazo de 10 días a 2.
A 2, sí.
Y luego tiene 5 para resolver, más o menos. ¿Vale? Por lo tanto, esa es la única diferencia. Aunque nosotros hoy hemos presentado un recurso para que se estime como cautelarísima, por la urgencia, porque sí que somos los únicos que con eso estaría justificado que puede ser cautelarísima. Pero vamos, si tenemos en cuenta cómo siguió el proceso del País Vasco, del TSJ, fue igual. Cautelarísima la pasaron a cautelar, cautelar 2 días de audiencia al gobierno vasco y en 3-4 días resolvió.
Sí, pero fíjate, Juan Carlos, primero frenan las reuniones del 16 del mismo día que pretendíais abrir. Después sacan la resolución desestimando la solicitud que habéis tramitado. Luego os pasan la pelota y os emplazan adentro de una semana más.
Claro. Bueno, yo creo que todos tenemos claro cómo funciona el establishment, ¿no? Y cómo funciona el sistema, ¿no? Es algo nuevo. Quiero decir que al final nosotros estamos ahora siendo unos antisistema, por decirlo de alguna forma. Pero dentro de ser unos antisistema, yo ayer planteaba nuestro trabajo como si estuviéramos jugando al Risk, ¿no? ¿Conocéis este juego que vas conquistando terreno y vas ganando, ¿no? Es como una batalla, ¿no? O como una guerra, pero vas ganando batalla.
Pero
batalla.
Es que no estamos jugando, Juan Carlos, esto es la vida.
No, 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 yo lo planteo, no quiero decir que lo hayamos planteado como juego, sino cómo vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando como una tropa pequeña que va luchando contra una maquinaria enorme, pero que en la que al final, aunque ellos intenten ningunearnos, por decirlo de alguna forma, ayer nos sentamos con la consellera. Aunque ellos solo reconozcan que se han reunido con el sistema, porque ellos funcionan así, aunque ese sistema sea inoperativo, porque lo bonito es decir que te has sentado con la patronal y los sindicatos, aunque no sirva de nada, y no tengan la conciencia o la consciencia de lo que necesita realmente el sector, eso funciona así, y eso no se puede cambiar de un día para otro. Pero yo creo que nosotros debemos de quedarnos con que ayer nos sentamos en contra de lo que ellos querían. Aunque nos intentaron ningunear, o sea, como que esa reunión no iba a pasar, pasó esa reunión. Aportamos lo que considerábamos. Hemos tenido cobertura en el tema. Sabemos que muchas de las cosas que ayer aportamos se van a tener en cuenta porque no se le habían propuesto hasta ahora. Claro, ellos ahora se enfrentan a que los hosteleros de verdad le están diciendo qué necesitan de verdad. Usted no legisle un viernes, legisle un lunes. Y entonces yo el lunes no tendré la compra hecha y acumulo más producto o tal para esto. Ostras, pues eso no lo habíamos tenido en cuenta. Usted no me cierre a las 5, ciérrame a las 6, como el resto de sectores.
Juan Carlos, y yo te pregunto, no, ¿y entonces la gente que legisla, la gente que dicta las leyes, qué tiene en cuenta? Si no tiene en cuenta a la gente, a las personas que es las que tienen que cumplir esta ley, es decir,
ya, pero es que esto es algo que pues qué tiene,
porque
en
son
cuenta?
Cosas tan básicas como la que tú me estás diciendo.
Ya, pero es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, a veces no siempre. Entonces, ¿qué tienen en cuenta? Pues tienen en cuenta los intereses políticos de su electorado. Entonces ellos tienen que contentar a los que les votan, y si los que les votan dicen que tal, y si no, pues no. Pero tristemente es así, tienen que contentar a su electorado. Quiero decir que esto no es nuevo.
Sí, pero al final, mayor o menor medida. Claro, al final, el que más o el que menos, todos estamos afectados. Es decir, aquí no hay alguien al que le pase y alguien al que no le pase. Nos pasa a todos. Es decir, su electorado también sufre todo esto. La gente que les vota también lo sufre todo esto. Por lo tanto, bueno, a mí ya me parece bien tener a alguien al que pueda entrevistar que me diga lo que ocurre realmente dentro de esa reunión y me lo diga en directo. Porque fíjate que cuando estábamos en publicidad te he dicho, Juan Carlos, hay algo que se te quede por decirme, y tú me has dicho, no, pregunta lo que quieras, si te lo voy a contestar todo. Porque tú sabes perfectamente que hay veces que hay personas que acuden a una reunión y después no pueden contar todo lo que ha pasado dentro.
Bueno, la política...
Espero que no os acabe pasando, ¿eh?
No nos pasará. No nos pasará porque, ¿sabes qué pasa? Que nosotros al final no vivimos de esto. No, nuestro negocio está en abrir los locales persona. Y seguramente cuando los locales abran, esta intensidad, de alguna forma, la gente ya tiene que estar a otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que es que a veces nos sorprende, ¿no? Porque escuchamos cosas en la tele o tal, es que esto ha sido así, es así. Es decir, ayer había gente en esa reunión anterior a la nuestra que tenía que salir y decir lo que tenía que salir y decir, que la reunión había sido súper fructífera, porque la reunión fue lo que fue. Fue lo que fue. No nos llevamos nada más que el uno vamos a abrir. Todo lo demás está muy bien. Ellos tienen un drama y nosotros tenemos otro.
Otro, exacto.
Otro. Juan... nosotros respetamos el suyo y ellos tienen que respetar el nuestro. Uh-huh. Y poner mecanismos para solucionarlo. Y si no, seguiremos presionando y llegaremos donde sea necesario. Donde sea necesario. Porque es que ya hay poco que perder.
Uh-huh. Juan Carlos Vidal, responsable de comunicación de ASOCAS. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que te lo agradecemos nosotros. Porque queremos comunicarle al público lo que realmente pasó en esa reunión.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que cuando queráis, me tenéis para lo que necesitéis.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Gracias, Susana. Chao. Hasta luego.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Pado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Oh,
I ara anem a parlar de lo que va ser ahir la concentració en la plaça de l'Ajuntament de les Ciutats, en este cas la que va ocorrir en València. I per això tenim nosaltres a Quique Castelló. Ell és regidor per Compromís en l'Ajuntament d'Almenara. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana.
Ahir n'hi ha una concentració en l'Ajuntament de València, a la plaça de l'Ajuntament, a les 7 de la vespre, en el que vostè, que és polític, decidís anar. I què ocorreix allí?
Sí, jo crec que ahir tocava anar perquè, bueno, respectant sobretot les mesures sanitàries, s'ha de defensar sempre la llibertat d'expressió. I el que avui li ha passat, o el que ahir, millor dit, li va passar a Pablo Hasél, qualsevol dia, demà mos pot passar a qualsevol de nosaltres, i el a por ellos de fa uns anys pues, també se referia a això. Ahir va passar una cosa que a mi me va recordar els meus principis en la participació política, diguem, que és quan la Primavera Valenciana, no? Just quan fa 9 anys d'aquelles càrregues contra estudiants que estàvem en el carrer amb llibres en les mans, ahir la Policia Nacional, sota la subdelegació de govern en mans del Partit Socialista Obrer Espanyol, va decidir carregar, sense cap motiu. La concentració estava transcorrent en total normalitat, un grup que estaven concentrats van dir que ens dirigíem al carrer Les Barques de València, i en aquest just moment, sense que passara res, la policia va decidir carregar. Jo sí que vull dir una cosa que jo crec que és molt significativa de lo que va passar ahir, no? I són el meu principi només arribar a València i el meu final. El meu principi és només baixar del tren, que vam anar en tren els meus germans i jo, ens va parar la Policia Nacional. Suposo que un catxeo aleatori, no? Suposo que s'hagin fixat en les nostres indumentàries, diguem, anem amb pantaló vaquero i suadera i jaqueta, mos van parar, mos van retirar les butxaques i els bolsos que duiem en les nostres coses, ens van preguntar on anàvem, però només a nosaltres en aquest moment que passàvem per allí, no van parar a ningú més. En aquest moment que mos estaven catxeant, que se pot considerar algo normal, no? o normal en Espanya, passava més gent per la seda, que podria anar perfectament a la plaça de l'Ajuntament, i no van parar a ningú. I després el que tenia era anar al final de la concentració, en la qual, bueno, quan ja estàvem tornant al tren, anàvem a anar cap al carrer Xàtiva, i en aquest moment passa un furgó de la Policia Nacional, insistisc, sota la subdelegació de govern del Partit Socialista Obrer Espanyol, obrin la porta, baixen policies amb casco, porres i escuts contra nosaltres, que en aquest moment érem 5 persones dirigint-se cap al tren, i el crit de a correr, hòstia, a correr, venien cara a nosaltres. Evidentment, pues, vam correr i vam fugir. Eixa era les ganes que tenien, jo crec, de treure les porres i la nefasta gestió de, en aquest cas, la subdelegada de govern, Glòria Calero, que no és la primera vegada que trau a passejar als antidisturbis sense motiu algú. No hi ha tanta diferència entre Paula Sánchez de León i la senyora Calero.
La meva pregunta, el que jo en este moment se'm passa pel cap és, a vosaltres, cinc, arribant, anàveu en algun tipus d'indumentària que destacava que anàveu a la manifestació o a la concentració?
Anàvem en pantalons vaqueros, suadera i una jaqueta. Anàvem tots més o menys...
I quan...
Així. Aquí no portava suadera, portava jaqueta, però no... No portàvem res que... I en tot cas, no dona igual com ens vestim. Vull dir, estem normal... No ho dic per tu en aquest cas, però me referisc a la societat en general. Estem normalitzant una sèrie de coses,
de comportaments,
i de comportaments institucionals que són un munt greus. No? L'altre dia, fa 3 dies, fa 4 dies, va haver una manifestació nazi Que no és la primera vegada que se fa, que se fa durant tots els anys i que el periodista Miquel Ramos ha vingut denunciant any rere any i fins que no han eixit imatges enguany en La Marea, ningú li ha fet cas. I si ens fixem en les xarxes socials, molta gent, la majoria de gent, ho ha normalitzat, ho ha ridiculitzat, s'han endist, però és que no són friquis, no són... No són ignorants de la vida, saben molt bé el que estan fent, aquestes persones saben molt bé el que volen i nosaltres en aquests comportaments, i jo m'incloc també perquè més d'una vegada pues, m'ha provocat risa i ho he ridiculitzat, però no s'ha de ridiculitzar, no? Perquè aquests comportaments el que fa és donar-los la via ampla i el creixement que ells volen. I jo crec que ells... S'ha d'insistir molt en això, no? I, per exemple, jo d'ací també vull fer un crit al govern d'Almenara. Quan presentem mocions per a canviar el nom de l'escola del rei emèrit i es recolza amb un grup de regidors no escrits que tenen discursos ple, de caire un poquet propers a aquests sectors polítics, s'ho ha de fer mirar, perquè aixina és com creixen aquests grups.
I això era com van arribar vostès, a lo millor també era l'hora que esperaven i sa concentració. Sobre quina hora van arribar?
Sí, nosaltres vam arribar una hora abans de la concentració, anàvem amb temps, el tren se retrasava, per qualsevol cosa, una hora abans de la concentració... I aquests policies ja estaven allà esperant-nos a nosaltres, no, però esperant a manifestants, ja estaven preparats en els cascos, en les porres, en els escuts, i encara faltava una hora per això. I sí que vull dir que sí que van haver... van disparar. En teoria, salves, no sé, tenint en compte els últims episodis, però sí que se va disparar. I sí que vull dir una cosa, i perquè crec que a punt ha de rectificar, perquè van dir ahir que va començar tot perquè es van cremar contenedors. Jo estava allí, jo estava a primera fila gravant-ho tot en directe per Instagram i això no havia passat en cap cas.
Sí, vostès arriben a lo que és la concentració i tenen coneixement si han parat o registrat a més persones de les que estaven a la manifestació o la concentració?
No, sí que de veres que una vegada arribarem allí sí que estaven fent preguntes a un manifestant, però clar, no, jo no sé el que havia passat abans ni el que... Bueno, sé el que va passar després, li van fer preguntes, el van identificar i ja està, en la concentració quan... que hi ha persones de totes les edats i de tots els públics, per dir-ho d'alguna manera.
Ahir en la concentració, com vostè bé diu, hi havia gent de totes les edats i de totes les formes, a lo millor, de pensar, tot inclús, perquè al final tot el món pot anar a recolzar aquesta manifestació si considera que és una injustícia. Com es comença eixe lío que vaig veure com s'estava retransmitint en directe, en concret, bueno, per el teu Instagram, que estaves fent la retransmissió. Com es comença eixe lío?
El lío comença, la concentració, diguem, s'acaba, finalitza la concentració i un grup de manifestants, bueno, la majoria de manifestants, com dic, de totes les edats i de tots els públics, es dirigim cap al carrer dels Barquers de València. En aquest moment la policia fa un cordó policial, els manifestants volen passar, però és que no es va llançar res cara a la policia, simplement pues sí que hi havia càntics, sí que hi havia càntics típics de les manifestacions, però no va passar res. Uh-huh. I en un determinat moment sí que veiem que com que s'estaven preparant per a carregar, i bueno, pues alguns es feren més darrere, no? I ens apartarem i en aquest moment començarem a carregar sense que passara res. Vull dir, l'única acció aixina més, diguem...
La que va desencadenar la violència, eh?
L'única excusa que se li va donar va ser la voluntat de dirigir-se al carrer Les Barques. I, bueno, no, és que no fa falta cap excusa. Ja vam veure l'episodi de Linares també esta setmana en Jaén. I les subdelegades de govern i subdelegats de govern són del Partit Socialista Obrer Espanyol, que estan del govern amb Unides Podem, no? Jo crec que els ministres, que determinats ministres del govern espanyol, en lloc de gastar temps fent tuits i en xarxes socials, el que han de fer és legislar i el que han de fer és evitar aquest comportament. Jo crec que des d'avui mateixa i també per mirar un poquet dins de casa, per demanar-li alguna cosa a ma casa, diguem, des d'avui mateixa hauríem d'estar demanant la dimissió de Gloria Calero i sense compassió política en aquest sentit. Igual que ho van fer amb Paula Sánchez de León fa ara 9 anys, ho hem de fer ara amb Gloria Calero, independentment del partit que siga.
Vostè sap que quan hi ha una concentració pues s'ha de demanar perquè si no se poden trobar en la situació que se van trobar ahir.
Sí, però torna a lo de torna a lo que estava dient al principi. No és excusa per a utilitzar la violència. Vull dir, la responsabilitat de la policia és informar sobre això de manera pacífica, igual que els manifestants, de manera pacífica, insistisc, tenien la voluntat d'anar cap a subdelegació del govern. Jo crec que no dic cap barbaritat quan dic que no n'hi ha, vull dir que la voluntat d'anar a carrer les Barques no pot ser mai excusa de violència. Igual és una cara meua, no? Que igual que per així me diuen el loco dels animalets, igual és una cara meua de pacifista, de que la policia, la seua tasca era informar de la situació. Ara, si la primera acció que fan és treure les porres o encara sense començar la concentració t'estan esperant en les porres, només baixar del tren, diu molt de la voluntat que tenien des de primera hora.
I quan a vostès es diuen el que ha dit, corre, hòstia, corre, vostès anaven cantant o exaltats?
No, que de ninguna de les maneres. Estàvem tornant, veníem de la plaça La Reina i estàvem tornant direcció al tren. Anàvem parlant entre nosaltres, separats de dos en dos, perquè, com sabem, són les normes, i anàvem parlant entre nosaltres de... Me'n recordo perfectament de... Ostres, falten 10 minuts per al tren, a veure si arribem, a veure si no arribem, anem per ací, anem per este carrer, per l'altre... Vull dir, anem parlant de conversacions super, super normals i amb molta consciència de no estar parlant de les càrregues, perquè sabíem que si hi havia algun policia infiltrat o si hi havia algun furgó propet i m'ho sentia, pues sí que podríem provocar això. Vull dir, anem molt conscienciats, sabíem el que estàvem fent i estàvem parlant de lo que dia, d'arribar o no arribar al tren, de per quin carrer arribàvem més ràpid al tren, i de repente va passar això, no? I jo crec que també diu molt. Diu molt el principi de les càrregues i diu molt el final de la nostra vesprada.
Quan vostè parla al principi de l'entrevista i em diu lo de les concentracions estudiantils... que sí que va tindre aquests enfrentaments i que sí que va viure i sí que va córrer en aquells moments, quan pren ara, avui, ja, quan vostè és polític, quan vostè pren el càrrec, s'imaginava que tornaria a córrer davant de la Guàrdia Civil?
Mai. La veritat és que mai. Mira que jo he tingut professors i professores que m'han dit que ho han viscut en època del franquisme, en l'època de la transició, el haver corregut davant dels grisos, davant de la policia, i que quan la Primavera Valenciana ens deien mai pensàvem que tornaríem a viure-ho així. Ens ha recordat molt a aquells episodis de la nostra vida, no? Pues jo me recordo un poquet també en 25 anys, Abuelo Cebolleta de fa 9 anys quan estàvem ahí en els carrers de València, que anàvem amb les úniques armes de llibres i la policia ens perseguia. És que era tan... Ahir l'ho dia a Palau, que és un mestre, un professor meu de la universitat, l'ho dia a Brissaran, mai m'imaginava que tornaria a correr, i menys havent el govern més progressista de la història en l'estat espanyol, no? Estant en el govern el Partit Socialista Obrer Espanyol i Unides Podem. Jo crec que Unides Podem s'ha de deixar un poquet el tuit de costat i s'ha de posar a governar. Crec que han de prendre consciència.
Sí, perquè si vostè allò li va marcar, el fet de córrer davant de la Guàrdia Civil, ha entrat en política precisament per a canviar aquestes formes, per a que tot sigui per a una vida cívica i pacífica, no? Vostè sap que el rapero entra a presó perquè té delits d'enalteciment de terrorisme.
Sí, ell mateix ahir va publicar els tuits per qual el condemnaven, i jo he de dir que si me miren el meu compte de Twitter de fa 10 anys, o de fa, no sé, des del primer any que gastava aquesta xarxa social, poden trobar tuits a millor més fortets que el que deia Pablo Hasél, no? I si escolten les cançons de Pablo Hasél, jo no l'havia escoltat mai en la vida, perquè jo he de confessar que no sóc un apassionat del rap, però ho vaig escoltar per saber també de lo que parlava. I he escoltat cançons de rap, però més fortetes que les que lletres de Pablo Hasél, que al final hi ha moltes cançons, bueno, la gran majoria de les cançons són cançons d'amor, de desamor, d'una persona jove amb les incerteses que tenim en el nostre futur, amb les depressions, i alguna pincella sí que té d'atac polític contra tots, contra el sistema en general, però jo crec que s'ha de canviar, que hem de canviar un poquet aquestes lleis, no? que som el primer país amb artistes empresonats, i jo crec que hem de canviar un poquet les lleis. De fet, Unides Podem, sobretot, en el govern espanyol, durant la campanya que el va portar al govern, van prometre que anaven a derogar la llei Mordassa, de les primeres coses que farien. A hores d'ara encara no s'ha fet. Se li ha demanat des de Compromís, des d'Euskal Herria Bildu, des del PNB, des d'Esquerra Republicana, des del BNG, se li ha demanat des de tots els partits que donen suport al govern, de totes les ideologies, i no ho han fet. Per què?
La valoració del que va passar ahir, i jo li parle perquè vostè me contesti com a polític. Vostè estava allí per a que se derrogués a ell, suposo, no? Vostè lo que reclama és que se derrogue la llei Mordaza, no?
Clar, jo reclame que se derrogue la llei Mordaza, que s'eliminen els delictes de llibertat d'expressió del Codi Penal, i reclamem l'amnistia per a Pablo Hasél i per a tots els artistes que estan en l'exili o en la presó, per manifestar les seues opinions, siga de la manera que siga. Així com també demana l'amnistia dels presos polítics.
I també demana la rectificació del mitjà de comunicació, que és la Televisió Valenciana.
Exacte. A nit, quan t'estàvem tornant, t'estàvem escoltant a punt, i van dir que van començar les càrregues cremant, perquè s'havia cremat un contenedor, i això és rotundament fals.
Les frases d'este rapero, vostè diu que lògicament això de fa molts anys i tal, però vostè condemna en l'enteniment del terrorisme?
Jo condemne qualsevol tipus de violència.
Quique Castelló, regidor per Compromís. Moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat la seva pròpia experiència, i espere que rectifiquen els que han de rectificar i que esta llei que van dir que derrogaren acaben fent el que ells van dir, si no van dir més que les persones que avui en dia estan governant. No?
Moltes gràcies, Susana, i espere compartir més esperances.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión.
María, anem a dir-li als nostres oients. Què és el que ahir per la vesprà me vas enviar tu?
Ai, sí.
I jo vaig pensar, Maria, tens ganes de pegar a fugir? Que fins i tot estàs pensant en anar a Marte?
Sí, quasi, quasi, no? I és que la Unió Europea està buscant dones que siguin astronautes o que vulguin ser astronautes per anar-se'n a Marte, no? A correlació de que la setmana passada celebràvem el Dia Internacional de la dona i la xiqueta en la ciència, doncs mira que bé que estiguen apostant, no?, per aquest ofici que normalment sempre es desvia cap als homes, no?, doncs ara bé s'estan buscant dones, no?, que també
és important que viatgen a altres països, no, Susana? Països, no, planetes.
La convocatòria s'obrirà el 31 de març i se tancarà el 28 de maig. I els candidats han de tindre un màster i uns... l'agència busca candidats amb un màster i uns 3 anys d'experiència en ciències naturals, medicina, enginyeria, matemàtiques, informàtica o pilotos militares de proves. Per tant, si sou... un d'estos, per cert, acaben d'enviar-me un WhatsApp, ¿vale? I me l'ha enviat una dona. Una dona i està dient-me, aplaudint, jo voy donde hay que apuntarse. Estic dient-lo. És dir, dona compte tu, jo no sé com se us ocorre dir que busquen dones, la quantitat de dones que hi ha que tenim ganes de pegar a fugir. El que passa és que els requisitos són un poc fotuts, ¿vale? Perquè, clar, sí, hi ha tants... tantes coses com en demanen no tenim, no, Maria?
No, desgraciadament no. Si no, a lo millor ens apuntaven, ens agraden molt les aventures, no?
Tira 3 anys d'experiència en totes aquestes coses, com a que no.
Saps també qui ha tirat a fugir, Víctor? O sigui, avui no s'ha sentat a escoltar la meva cançó. A lo millor és que la de Paquita, la del barri, vaig començar massa forta i ha dit, jo tira a fugir, vaig a ser que me dediqui a algo dolent, però perdona, tampoc espera tant.
Perdona, és que la cançó que tu li vas dedicar, que vas començar tu en cançó de desamor, dia coses com animal rastrero, rata de dos patas, escòria de la vida.
No, i avui, vinga, avui no és tan forta, avui no és.
Ahir
no
li va tocar a d'ell, em va posar una, i avui te toca a tu, i ell diu, pega a fugir i au. A veure, la sentim.
De un bar cuando salías a fumar y yo tomando el aire y tú no me dejabas de mirar. ¿De dónde has salido que no te había visto nunca, nunca, nunca por aquí? Un rayo de luz trepando en mi deseo, creo que te deseo desde que te vi. 7 días juntos en una fiesta de disfraces, tú querías divertirte y yo quería quererte. Tú querías divertirte y yo quería quererte.
Susana, tu saps d'aquests amors que es comencen moltes voltes a festes el primer dia de xupinazo i s'acaben el dia de la processó? Pues esta cançó parla d'això, no? De el qui vol divertir-se i el que s'enamora més enllà, però que l'amor dura tan sols 7 dies, Susana.
Clar, pues jo la sensació que tinc és que el nostre company, Víctor Manuel Rubio Poveda, és dels que no vol tindre massa compromís i diu, se'm va acusat en fuig i punto. Veuràs, Maria, han posat una valla de publicitat en la ciutat de Castelló, ¿vale? Que és molt curiosa. Sobretot, jo, de veritat, a nivell publicitari me pareix
maravillosa, sí,
maravillosa. Sí, sí. És una botiga eròtica que diu, diuen, una botiga eròtica diferent a 5 minuts de l'estació del Nord en València. I l'eslògan és atenta, eh? Uh-huh. És una valla publicitària que qualsevol persona que vagi per Castelló la pot trobar, eh? De Castelló l'orgasme ximpum tracatrac. Ojo, quina bona imaginació han tingut.
Sí,
eh?
Sí, sí. La veritat és que tenim molts artistes, no? I que ens agrada moltíssim perquè ens fan riure, no? Que al fi i al cap.
Bueno, pues en esta sonrisa, encara que tinguem aquesta cançó de desamor per baix...
Sí, perquè pobreta no li va fer cas, després de 7 dies la va deixar. Es el keniano.
Ay, este Víctor.
Este Víctor, que fa Gemini.
Les dos del migdia. Maria Ventura López, demà ens veiem.
Fins demà, més i millor.
Mm-hmm. I a tots vostès, demà a les 12, així, en la 92.2 de la freqüència modulada. Tu querías divertirte, yo y yo.